només hi ha un partit a l'escala. Serà diumenge a les 4 de la tarda al camp de futbol. Els escalencs reben el Vic. Això està tot per avui. Moltes gràcies i fins la pròxima. Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, la republicana Olga Arnau, és des d'avui la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Montse Manent.
Ha estat escollida per unanimitat i encapçala una nova directiva que té l'objectiu d'unificar-se amb l'altra entitat municipalista, l'Associació Catalana de Municipis. Arnau ha destacat el fet de ser la primera dona en assumir aquest càrrec.
Un treball que estarà fet per 15 homes i 13 dones, gairebé la paritat ens ha faltat per una, però que en tot cas serà la primera vegada en 38 anys que al capdavant sí que tindrà una dona i per tant passo a ser la primera presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya.
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es reuniran per pactar una posició independentista comuna en la negociació per investir Pedro Sánchez.
Aquesta és la voluntat dels dos partits, que també volen que s'hi afegeixi la CUP. En declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha reclamat posar data al diàleg amb Madrid i recuperar la figura del relator prevista en l'acord de Pedralbes.
Que es mogui d'aquesta lletania, d'aquesta reiteració del nosaltres oferim diàleg. No, oferir diàleg és, escolti'm, tal dia i tal hora. I oferir diàleg és despenjar telèfons. I oferir diàleg és, per Catalunya accepto la figura d'un relator. Ens asseurem a taula amb un relator, perquè recordi, el relator no és cap posició cap a una vara o cap a una altra. El relator és aquell que pren nota, que deixa constància d'unes converses.
El sí a la independència baixa fins a un 41,9%, mentre que, per contra, el no puja fins al 48,8%.
Són les dades de l'enquesta del CEO elaborada a partir d'una mostra de 1.500 persones entre el 16 de setembre i el 7 d'octubre, abans, per tant, de la publicació de la sentència del procés i les mobilitzacions posteriors.
Girona i Tarragona són les demarcacions amb més perill de contraure càncer de Catalunya.
L'estudi impulsat per la Fundació per la Investigació i Prevenció del Càncer diu que els habitants de les zones urbanes són els que tenen més probabilitats de contraure la malaltia abans que els de les zones rurals.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
L'estudi destaca que entre les 13 províncies cobertes per registres de càncer a l'estat espanyol, la incidència a Tarragona és la tercera més gran, amb 274 càncers per 100.000 habitants i any, només per darrere d'Euskadi i Girona. A la demarcació, la incidència va augmentar entre el primer quinquenni i el penúltim, mentre que el darrer es va estabilitzar. Les taxes més altes a la província es troben al Baix Camp i al Tarragonès, mentre que la més baixa a la Terra Alta.
I en cultura, Rosalía triomfa en la gala dels Grammy Llatins a Las Vegas, als Estats Units.
El segon disc de la cantant de Sant Esteve Sarrovires, El mal querer, s'ha endut 5 dels 7 guardons a què aspirava. Entre ells, el de millor àlbum de l'any i el de millor cançó urbana per Con Altura.
Esta es la última que me esperaba, os lo juro por Dios. Trabajando muy, muy, muy duro, intento siempre, pues, a estar a la altura de vuestro cariño.
I a Osona arrenca la 37a edició del Festival de Cinema de Torelló. Enguany hi ha 170 films inscrits procedents de 21 països diferents.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Van arribant bandes de núvols que circulen d'oest a est i que de cara a les properes hores s'han de deixar el cel entre mig i molt nuvolat, sobretot amb nuvolositat més abundant i compacta a la zona del Pirineu, Prepirineu i també a la resta de la meitat oest. Atenció, perquè aquí ens deixarà alguna precipitació, que serà en tot cas feble i acumularà quantitats minces, però haurem d'estar atents perquè la cota de neu estarà al voltant d'uns 700 metres. Precipitacions que sobretot principalment afectaran punts del Pirineu i Prepirineu. I a última hora del dia hem d'esperar que aquesta nuvolositat tingui tendència a trencar-se. Durant la propera matinada només quedaran alguns estrats baixos a punts de la depressió central, així com també alguns intervals de núvols a punts del sector central del litoral. Aquí podrien deixar encara algun ruixat durant la propera matinada. De cara al matí de dissabte, en general, predomini del sol, tendència a trencar-se aquests núvols i tornarien a augmentar la nuvolositat a partir del migdia. Novament, núvols que arribarien per l'oest de Catalunya, que tornaran a deixar el cel localment molt ennuvolat i que principalment poden deixar precipitacions a punts de la meitat oest del territori, sobretot al Pirineu, amb una cota de neu al voltant dels 800 metres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi i Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Situació complicada en aquesta tarda de divendres a les vies properes a Barcelona. Comencem destacant cues a la 2, a Martorell, en direcció Lleida, també a Sant Joan d'Espí, per anar cap a la capital catalana, i també a Cornellà de Llobregat, en la mateixa direcció. Veiem també trànsit lent a la B23, al Papiol, de sortida en direcció Tarragona. També circulació lenta a la C32, a Sant Boi de Llobregat i a Esplugues, en direcció nord. I dels accessos nord, sobretot complicada la circulació a la C58, amb trams de lentitud a Terrassa, en direcció Manresa. També destaquem la C60 a Argentona, s'aturen els vehicles en direcció Mataró. I també hem de destacar la C17, amb cues d'uns 4 quilòmetres entre Parets i Mollet, en direcció Vic. Destaquem també unes obres que afecten la C14 a Organyà, obliguen a circular en pas alternatiu i provoquen cues d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa. I veiem per càmeres també intensitat a la Nacional 145 a les Valls de Valira en direcció Andorra. Això seria el més destacat. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, d'Esquerra Republicana, és des d'avui la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya. Encapçala una nova directiva que té l'objectiu d'unificar-se amb l'altra entitat municipalista, l'Associació Catalana de Municipis. Arnau ha fet una crida als governs català i espanyol perquè s'asseguin a parlar. Ho ha dit en l'Assemblea General, que l'ha escollida per unanimitat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. En el seu primer discurs com a presidenta, Olga Arnau ha destacat que la nova directiva és gairebé paritària, 15 homes i 13 dones, i que ella és la primera dona presidenta de l'entitat en 38 anys. Després dels aplaudiments, ha continuat amb el gran objectiu del mandat.
La unificació de les dues principals entitats municipalistes de Catalunya és un gran repte que assumim amb total responsabilitat i compromís. Pensem certament que aquest és el camí que ha de seguir el municipalisme, unir esforços, anar de la mà, compartir els objectius, perquè, com deia abans, els interessos són compartits.
L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú ha demanat que el saber escoltar del municipalisme serveixi d'exemple pels dos governs.
Sabem molt bé què és escoltar, sabem molt bé què és consensuar, sabem seure i parlar. I això també hi dedicarem esforços. Volem teixir i construir. Volem connectar-nos entre els nostres municipis, a les nostres comarques, a les nostres vegueries, amb el nostre país. Però perquè aquesta cadena no es trenqui, aquests governs que tenim també han de fer el mateix, seure i parlar.
Olga Arnau substitueix l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, a la presidència de la Federació de Municipis de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es reuniran per pactar una posició independentista comuna en la negociació per investir Pedro Sánchez. Aquesta és la voluntat dels dos partits, que també volen que s'hi afegeixi la CUP. Els independentistes veuen la declaració de Pedralbes com un bon punt de partida per obrir el diàleg. Recordem que aquesta declaració, signada el desembre passat, reconeix l'existència d'un conflicte polític i defineix espais de conversa per avançar cap a una resposta democràtica. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En una entrevista a la xarxa, el portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol, també s'ha mostrat obert al diàleg per desbloquejar la situació, però ha demanat començar a treballar ja, fixant data i hora per una reunió.
Oferir diàleg és, escolti'm, tal dia i tal hora. I oferir diàleg és despenjar telèfons. I oferir diàleg és, per Catalunya accepto la figura d'un relator. Ens asseurem a taula amb un relator, perquè recordi, el relator no és cap posició cap a una vara o cap a una altra. El relator és aquell que pren nota, que deixa constància d'unes converses.
De fet, des d'Esquerra Republicana ja es va deixar clar ahir al PSOE que sense garanties de diàleg no donaran suport a la investidura de Sánchez. Tots dos partits independentistes s'han emplaçat per marcar una posició comuna en les negociacions. Els socialistes, en boca de la portaveu del govern en funcions, Isabel Celà, mantenen el seu discurs.
Una aposta clara por el diálogo dentro de la Constitución y el Estatut. Quien se oponga a los caminos abiertos por la Constitución y el Estatut tendrá que explicar por qué y qué alternativa propone. Lo tenemos claro. Siempre lo hemos dicho, los primeros que deben hablar son los partidos catalanes entre ellos.
Celà ha recordat que el preacord amb Unides Podem es fonamenta en dos punts, que són garantir l'estat del benestar i la convivència a Catalunya.
El sí a la independència se situa en el 41,9%, la dada més baixa des de fa dos anys, segons publica el Centre d'Estudis d'Opinió.
L'enquesta del CEO també revela que el no a la independència puja fins al 48,8%, unes dècimes per sobre publicats el mes de juliol. El canvi més significatiu, però, és la davallada del suport del sí, que baixa més de 2 punts respecte al juliol i es situa en la xifra més baixa des de fa 2 anys. L'enquesta està elaborada a partir d'una mostra de 1.500 persones entre el 16 de setembre i el 7 d'octubre, abans, per tant, de la publicació de la sentència del procés i les mobilitzacions posteriors.
La justícia belga veurà el proper 16 de desembre les 3 euroordres contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
El jutge ha acceptat la petició de la defensa dels exconsellers en la vista d'aquest divendres a Brussel·les i ha decidit agrupar totes les euroordres. D'aquesta manera, els advocats dels exconsellers presentaran el document de defensa el 25 de novembre i la Fiscalia tindrà temps fins al 5 de desembre per entregar les conclusions. El document final serà el 12 de desembre i la vista oral de Puigdemont, Comín i Puig se celebrarà el 16 de desembre.
I pel que fa a les protestes, encara per la sentència del procés i la repressió policial posterior, aquest cap de setmana els CDRs amenacen amb noves mobilitzacions aquest dissabte, especialment a Barcelona.
Els CDRs criden a mobilitzar-se a les principals estacions de Renfe de la capital catalana, entre elles Sants, Plaça Catalunya, Sagrera o Sant Andreu Arenal. Fins a 9 estacions barcelonines seran el punt de trobada d'una acció sorpresa. El que sí ja s'avança és la crida a portar roba còmoda sense simbologia i aigua i menjar.
L'anunci coincideix amb la sortida en llibertat condicional de 3 dels 19 CDRs encara en presó preventiva per les mobilitzacions post-sentència del procés.
Sí, concretament són en Pau, l'Andrea i en Joan, tots ells empresonats arrel dels aldarulls després de la publicació de la sentència. En canvi, continuen en presó preventiva 2 joves d'origen magrebí. En les darreres hores s'ha fet públic que el govern espanyol preveu l'inici del procés d'expulsió per un jove de Lleida, també empresonat per les mobilitzacions post-sentència.
I encara més mobilitzacions. La plataforma Aturem la Llei Aragonès convoca aquest diumenge una manifestació al centre de Barcelona per protestar contra aquesta polèmica llei que obre la porta, segons les entitats, a la privatització de serveis.
Serà a les 12 del migdia davant la seu del Departament d'Economia. La concentració preveu arribar fins a la plaça Sant Jaume. La plataforma Aturem la Llei Aragonès està formada per quasi un centenar d'entitats, entre plataformes socials, sindicats i partits polítics com la CUP.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El govern inclourà una rebaixa del 30% de les taxes universitàries als pressupostos per aquest 2020. És la resposta de l'executiu a les demandes dels sindicats universitaris i rectors que, amb tot, anunci no és cap garantia que s'acabi produint efectivament aquesta rebaixa.
L'anunci de rebaixa de taxes arriba en plena represa de les negociacions pels pressupostos entre el govern i els comuns i seria el compliment de la moció que va aprovar el Parlament al febrer en aquest sentit. Fons del Departament d'Economia i Hisenda asseguren que estan en condicions de fer aquest esforç en els comptes que està elaborant per l'any que ve. Els recursos els gestionarà el Departament d'Empresa i Universitats.
I encara en terreny educatiu, polèmica en un institut de Tarragona després que la plataforma per una escola bilingüe hagi denunciat un estudi sociolingüístic elaborat per la Universitat de Lleida, on es preguntava als alumnes per la seva identificació amb el moviment independentista.
Des de la universitat s'assegura que les dades es tracten de forma anònima. El cert és que aquest estudi està finançat pel Ministeri d'Educació i forma part de la recerca sociolingüística que es du a terme en diverses comunitats autònomes.
UAU, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Aquest estudi ha aixecat polèmica després que alguns pares d'un institut de Tarragona es queixessin per aquesta qüestió. Una denúncia que s'ha fet seva l'Assemblea per una Escola Bilingüe, que assegura que l'enquesta no és anònima i que els alumnes no es podien negar a participar. Tot i això, des de la UDL asseguren que en el qüestionari es demana als alumnes que s'identifiquin, però que les dades es tracten de manera anònima, d'acord amb la Llei de Protecció de Dades. Ho explica Estanislau Fons, responsable de comunicació de la UDL.
Tothom qui ha participat a l'enquesta se'l va informar i va donar el seu consentiment, és a dir, va signar d'acord amb que volia participar o estava d'acord en participar en aquesta enquesta. Si algú hagués decidit no participar-hi, doncs no hauria signat el paper i simplement no hauria participat. La font primària de dades, que és l'enquesta, sí que té els noms individuals, però aquests noms desapareixen en el procés d'anàlisi de les dades i en cap cas impossible que surtin vinculats qualsevol persona concreta amb qualsevol resultat.
L'Assemblea per una Escola Bilingüe ha anunciat que presentarà una denúncia per aquests fets davant la Inspecció Educativa i el Defensor del Poble.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El proper dilluns 18 de novembre entrarà en funcionament el nou centre d'urgències d'atenció primària de Badalona, que donarà servei a més de 300.000 persones. Avui la consellera de Salut, Alba Vergés, l'ha inaugurat acompanyada de l'alcalde de la ciutat, Àlex Pastor. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda.
L'estudi destaca que entre les 13 províncies cobertes per registres de càncer a l'estat...
Bona tarda. El CUAP ubicat a l'actual cap de Doctor Robert al carrer de Juli Garreta garantirà la demanda d'atenció continuada i urgent fora de l'horari habitual del CAP a més de 300.000 residents a Badalona, Sant Adrià i al Baix Maresme. Una actuació que també afavorirà descongestionar les urgències, tant a l'Hospital Municipal com als germans Trias i Pujol, amb qui treballaran conjuntament per oferir una millor assistència als pacients. Així ho destaca la consellera de Salut, Alba Vergés.
Amb la implicació gran de l'Hospital Municipal de Can Ruti amb la primària i amb el SEM també, crec que és un dispositiu essencial pel territori que ens donarà molta resolució a la gent. És posar la persona al centre, atendre-la en el dispositiu adequat, resoldre-li sobretot els problemes de salut.
En el nou CUAP hi treballaran 24 professionals, 13 metges i 11 infermers, a banda del personal administratiu i d'altres perfils tècnics.
Girona i Tarragona són les demarcacions amb més perill de contraure càncer de Catalunya, ho diu un estudi impulsat per la Fundació per la Investigació i Prevenció del Càncer, que ha analitzat dades des de fa 13 anys. Aquest estudi conclou que els habitants de les zones urbanes són els que tenen més probabilitats de contraure la malaltia abans que els de les zones rurals. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
L'estudi destaca que entre les 13 províncies cobertes per registres de càncer a l'estat espanyol, la incidència a Tarragona és la tercera més gran, amb 274 càncers per 100.000 habitants i any, només per darrere d'Euskadi i Girona. A la demarcació, la incidència va augmentar entre el primer quinquenni i el penúltim, mentre que el darrer es va estabilitzar. Les taxes més altes a la província es troben al Baix Camp i al Tarragonès, mentre que la més baixa a la Terra Alta. És a dir, els habitants de les zones urbanes tenen més probabilitats de patir càncer que el de les àrees rurals. La Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer, coneguda com FUNCA, ha indicat que el risc de patir càncer es deu a múltiples factors, per on ha destacat la incidència de la contaminació ambiental, tot i que aquest risc s'ha atribuït més a la contaminació del transport que no pas per la indústria.
A Terrassa neix una plataforma per defensar aquelles persones i famílies afectades per la pobresa energètica. Ja fa un parell de mesos que el col·lectiu està ajudant i assessorant una trentena de famílies que no poden factura elèctrica. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
El col·lectiu denuncia que les famílies sense papers a l'habitatge no aconsegueixen els comptadors d'Endesa ni el certificat de vulnerabilitat de l'Ajuntament. També reclamen davant l'oficina de la companyia la condonació del deute per impagaments acumulats. Escoltem a la portaveu de Justícia Energètica, Valeria Santiago.
La carta que envió Endesa a los ayuntamientos diciendo que si no pagaban el 50% de la deuda de las familias vulnerables iban a cortar la luz, cosa que han hecho aquí en Terrassa.
El col·lectiu denuncia Endesa per negar-se a negociar i no respectar ni els acords ni la llei en contra de la pobresa energètica. Escoltem ara l'advocat d'Espai Humana, Joan Tamayo.
Demanem que hi hagi algun acord entre Ajuntament, Endesa definitiu, que tregui l'angoixa a multitud de famílies, perquè ara s'ha unit s'han unit famílies, però sabem que n'hi ha moltes més.
El col·lectiu per a la justícia energètica de Terrassa assessora els afectats cada dimecres al matí al casal cívic de Can Aurell.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de l'Ebre, on la plataforma de la Sénia reclama que es concreti com es portarà a terme el desmantellament de la plataforma Castor. Volen saber, sobretot, si també inclourà l'estructura terrestre. Al Canal Ràdio, Míriam Gavaldà.
Des de la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, Cristina Reverté assegura que el document no queda clar si el desmantellament afecta també a la planta terrestre. Per això demana concreció.
Què mos concrete el pla de desmantellament de les instal·lacions terrestres? Perquè, clar, el que no pot ser és de la via del tren només llevar l'estació que mos fa gràcia. Llavors, el que no té sentit és fer un anunci d'aquestes característiques sense especificar també què passa en les instal·lacions de terra. Ens posarem en contacte amb diferents forces parlamentàries del Congrés dels Diputats i demanarem també que es concrete realment aquesta resolució i què passa en la plataforma terrestre.
Reverté també ha indicat que el procés de desmantellament porta associat un nou estudi d'impacte ambiental. També ha recordat que la vida útil dels taps dels pous està propera a completar-se. Per tant, la hibernació, assegura, no té sentit. Pel que fa a les indemnitzacions dels més de 180 propietaris afectats per les expropiacions de les instal·lacions terrestres, Reverté ha remarcat que ho seguiran de ben a prop.
I al Ripollès, en marxa les obres del túnel de Terradelles a l'entrada sud de Ripoll. Aquestes han de servir per reparar i reforçar l'estructura que va patir un despreniment per Tots Sants i que acaba provocant el tancament d'un carril en sentit nord. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Ara l'empresa concessionària de la carretera, Terinsa, ha informat que s'hi estan realitzant una sèrie d'ancoratges i també s'està fent un projectat del formigó. Segons l'empresa, a mitjans o finals de la setmana vinent, aquest procés hauria d'estar del tot acabat i, per tant, es podrà obrir del tot la via. Des del despreniment que hi va haver a l'interior del túnel per Tots Sants, ha estat tancat un carril en sentit nord. El Departament de Territori i Sostenibilitat va afirmar que es garantirà que durant les obres es mantingui un dels dos carrils obert, tot i que en alguna tasca puntual pot ser que s'hagi de desviar per vies alternatives. El dia del despreniment ja es va haver de tallar el túnel i els cotxes es van desviar per la N152A, un fet que va provocar retencions de gairebé 8 quilòmetres. Segons Cedinsa, les obres de consolidació han de garantir que no es produeixin més despreniments al darrer túnel que hi ha abans d'arribar a Ripoll.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demonio lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Rosalía triomfa en la gala dels Grammy Llatins a Las Vegas, als Estats Units. El segon disc de la cantant de Sant Esteve Sarrovira, El Mal Querer, s'ha endut 5 dels 7 guardons a què aspirava. Entre ells, el de millor àlbum de l'any i el de millor cançó urbana per Con Altura, el tema que ara sentim.
En els altres 3 Grammys han estat com a millor àlbum vocal de pop contemporani, millor disseny d'empaquetatge i millor enginyeria d'enregistrament. Rosalía, però, no s'ha endut el gramòfon en les categories de millor cançó de pop ni de millor enregistrament de l'any que han anat a parar Alejandro Sanz.
I a Osona arrenca la 37a edició del Festival de Cinema de Torelló. Enguany hi ha 170 films inscrits procedents de 28 països diferents, tot i que l'eix central de l'edició es centrarà en els territoris d'Alaska i Yukon. El certamen s'allargarà fins al proper 24 de novembre. El 9FM, Meritxell Garriga.
Les 49 millors produccions competiran per endur-se els diferents premis del festival i entre ells la Flor de Neu d'Or. L'acte d'obertura centrarà aquest any en Alaska i el Yukon, una sessió per reflexionar acompanyats d'experts sobre com afecta l'home a la natura. Així ho explicava Joan Salaric, director del festival entrevista al 9TV.
Va semblar doncs, que la tria es havia de fer doncs, buscant territoris que tinguessin aquesta aura de desconeguts, de poc explorats, en fi, que es poguessin explicar històries. L'any passat va ser Patagònia i aquest any... doncs, hem triat Alaska i el Yukon.
No hi faltaran els triomfadors de l'edició del 2017, els francesos Lapied, o el guanyador del Premi Gran Valira a millor film d'esports de muntanya, l'austríac Matthias Mayr. En clau catalana hi participaran fins a 4 produccions.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui l'Hoquei Lliga estrena derbi usonenc entre el Taradell i el Vic.
Es disputa per primer cop a la màxima categoria. És també un duel de necessitat, ja que els taradellencs són penúltims i els biguetans tercers per la cua. De fet, tots dos empaten a punts, ja que en les 8 jornades disputades només han guanyat un partit i n'han empatat un altre. El Taradell va guanyar el Caldes en el debut a l'Hoquei Lliga i el Vic es va imposar al Lloret fa 3 jornades. El partit començarà a 9:45 al Pujoló.
Ràdio Vic, Pep Portet.
El Club Patí Taradell i el Club Patí Vic juguen aquest vespre a 9:45, partit de la 9a jornada de l'Hoquei Lliga. Serà el primer derbi usonenc que juguen els dos equips en tota la història a la màxima competició, i a Taradell s'espera amb moltes ganes. Els dos equips arriben en una delicada posició a la cua de la classificació, on empaten a 4 punts. Albert Benito, jugador del conjunt taradellenc, explica que esperen el partit amb moltes ganes.
No, pues nosaltres amb moltes ganes, amb molta il·lusió, sobretot aquest dia que estem veient amb la gent de casa, la gent del club que està apoyant, està donant forces, tots els amics se'n parla d'això, i per nosaltres és el top, no? Sempre hem estat somiant, hem estat jugant aquí Vic molts anys, quedava a l'Hoquei Lliga, ens quedava molt lluny, ara poder jugar amb aquesta Olímpica i sobre jugar un derbi contra un Vic, que és un sentiment diferent, però que hi ha moltes ganes de jugar, no?
Serà el primer derbi de la història i amb 3 punts molt importants en joc. S'espera un pla històric al pavelló del Pujoló.
També avui a la Nacional Catalana Femenina es jugarà el Voltregà Malgrat a 9:45.
En handbol, el CAC 7 Granollers viatja avui a Bielorússia per fer història.
L'equip vallesà jugarà demà a les 12 del migdia el partit de tornada de la tercera ronda prèvia de la Challenge Cup davant el Minsk. En l'anada del passat cap de setmana, les de Robert Cuesta van imposar-se de 5 gols que miraran de defensar per colar-se als 16s de final ronda en què mai cap equip català femení ha estat present.
Esteu seguint a Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manena a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Scorsese, Pacino i De Niro tornen a portar el cinema de gàngsters a la cartellera amb El Irlandès. Aquesta setmana també s'estrena Si yo fuera rico, una comèdia espanyola protagonitzada per un home amb un problema molt peculiar, haver guanyat 25 milions a la loteria. I per als aficionats al motor, una pel·lícula basada en la històrica competició entre Ford i Ferrari, Le Mans 66.
Hey, my friend, I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay?
Martin Scorsese es torna a fixar en la màfia per portar una història a la pantalla gran. El Irlandès es basa en la figura de Frank Sheeran, un sicari que va participar en alguns dels fets històrics més importants del segle XX. Sheeran és interpretat per Robert De Niro i amb ell també trobem Al Pacino, que dona vida a Jimmy Hoffa, un sindicalista relacionat amb la màfia que va desaparèixer misteriosament a mitjans dels 70. El film narra la relació entre Sheeran, Hoffa, el crim organitzat i la política nord-americana.
You want to be a part of this fight? Would you like to be a part of this history?
Eso ya no vuelve.
Hombre, también puedes echar al superbote.
¿Cuántas posibilidades tengo de que me toque?
Las mismas de que esa moza vuelva contigo.
Dame uno.
Si yo fuera rico, parteix del que para molts seria un somni, guanyar 25 milions d'euros a la loteria. Això és el que li passa al Santi i, a més, en un moment complicat de la seva vida, quan s'està separant. Només hi ha un petit problema. Si vol gaudir de la totalitat dels diners, ho haurà d'amagar fins que formalitzi el divorci. Si no, pel règim de beneficiaris, partia amb la seva dona. Llàstima que tants diners cremen a les mans.
¿El chino?
¿El chino? Mm-hmm. Déjame ver, ¿cuánto costó?
10 euros o algo así.
¿10 euros? No, cómprame uno. Mm-hmm.
¿Cuánto hace que nos conocemos, Ken? Siempre cumplo mi palabra. Voy a conseguir que pilotes en Le Mans.
Els apassionats del volant gaudiran d'allò més amb Le Mans 66. El film ens trasllada a una època en la qual els Ferrari dominaven la mítica cursa francesa. Disposats a plantar-los cara, un visionari dissenyador d'automòbils, Carroll Shelby, interpretat per Matt Damon, i el seu conductor, el britànic Ken Miles, Christian Bale, construiran des de zero un nou cotxe. Tindran el suport de Henry Ford II, que també vol acabar amb la supremacia de la marca italiana a les 24 hores de Le Mans.
¿Quién es el plan?
Es arriesgado.
Creía que el objetivo era ganar la carrera.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre, amb l'Ali Giné.
L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, la republicana Olga Arnau, és des d'avui la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Montse Benent.
Ha estat escollida per unanimitat i encapçala una nova directiva que té l'objectiu d'unificar-se amb l'altra entitat municipalista, l'Associació Catalana de Municipis. Arnau ha destacat el fet de ser la primera dona en assumir aquest càrrec.
Un treball que estarà fet per 15 homes i 13 dones, gairebé la paritat ens ha faltat per una, però que en tot cas serà la primera vegada en 38 anys que al capdavant sí que tindrà una dona i per tant passo a ser la primera presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya.
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es reuniran per pactar una posició independentista comuna en la negociació per investir Pedro Sánchez.
Aquesta és la voluntat dels dos partits, que també volen que s'hi afegeixi la CUP. En declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha reclamat posar data al diàleg amb Madrid i recuperar la figura del relator prevista en l'acord de Pedralbes.
Que es mogui d'aquesta lletania, d'aquesta reiteració del nosaltres oferim diàleg. No, oferir diàleg és, escolti'm, tal dia i tal hora. I oferir diàleg és despenjar telèfons. I oferir diàleg és, per Catalunya accepto la figura d'un relator. Ens asseurem a taula amb un relator, perquè recordi, el relator no és cap posició cap a una mare o cap a una altra. El relator és aquell que pren nota, que deixa constància d'unes converses.
El sí a la independència baixa fins poc menys d'un 42%, mentre que, per contra, el no puja fins a prop d'un 49%.
Són les dades de l'enquesta del CEO elaborada a partir d'una mostra de 1.500 persones entre el 16 de setembre i el 7 d'octubre, abans, per tant, de la publicació de la sentència del procés i les mobilitzacions posteriors.
Girona i Tarragona són les demarcacions amb més perill de contraure càncer de Catalunya.
L'estudi impulsat per la Fundació per la Investigació i Prevenció del Càncer diu que els habitants de les zones urbanes són els que tenen més probabilitats de contraure la malaltia abans que els de les zones rurals.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonai González.
L'estudi destaca que entre les 13 províncies cobertes per registres de càncer a l'estat espanyol, la incidència a Tarragona és la tercera més gran, amb 274 càncers per 100.000 habitants i any, només per darrere d'Euskadi i Girona. A la demarcació, la incidència va augmentar entre el primer quinquenni i el penúltim, mentre que el darrer es va estabilitzar. Les taxes més altes a la província es troben al Baix Camp i al Tarragonès, mentre que la més baixa a la Terra Alta.
I en cultura, Rosalía triomfa a la gala dels Grammy Llatins a Las Vegas, als Estats Units.
El segon disc de la cantant de Sant Esteve, Sarrovires, El mal querer, s'han dut 5 dels 7 guardons a què aspirava, entre ells el de millor àlbum de l'any i el de millor cançó urbana per Con Altura.
Esto es lo último que me esperaba, os lo juro por Dios. Trabajando muy, muy, muy duro, intento siempre, pues, a estar a la altura de vuestro cariño.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Sagic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Van arribant bandes de núvols que circulen d'oest a est i que de cara a les properes hores s'han de deixar el cel entre mig i molt nuvolat, sobretot amb nuvolositat més abundant i compacta a la zona del Pirineu, Prepirineu i també a la resta de la meitat oest. Atenció, perquè aquí ens deixarà alguna precipitació, que serà en tot cas feble i acumularà quantitats minces, però haurem d'estar atents perquè la cota de neu estarà al voltant d'uns 700 metres. Precipitacions que sobretot principalment afectaran punts del Pirineu i Prepirineu. I a última hora del dia hem d'esperar que aquesta nuvolositat tingui tendència a trencar-se. Durant la propera matinada només quedaran alguns estrats baixos a punts de la depressió central, així com també alguns intervals de núvols a punts del sector central del litoral. Aquí podrien deixar encara algun ruixat durant la propera matinada. De cara al matí de dissabte, en general, predomini del sol, tendència a trencar-se aquests núvols i tornarien a augmentar la nuvolositat a partir del migdia. Novament, núvols que arribarien per l'oest de Catalunya, que tornaran a deixar el cel localment molt ennuvolat i que principalment poden deixar precipitacions a punts de la meitat oest del territori, sobretot al Pirineu, amb una cota de neu al voltant dels 800 metres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Olga Arnau, d'Esquerra Republicana, és des d'avui la primera dona presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya. Encapçala una nova directiva que té l'objectiu d'unificar-se amb l'altra entitat municipalista, l'Associació Catalana de Municipis. Arnau ha cridat als governs català i espanyol que s'asseguin a parlar. Ho ha dit en l'Assemblea General, que l'ha escollida per unanimitat. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. En el seu primer discurs com a presidenta, Olga Arnau ha destacat que la nova directiva és gairebé paritària, 15 homes i 13 dones, i que ella és la primera dona presidenta de l'entitat en 38 anys. Després dels aplaudiments, ha continuat amb el gran objectiu del mandat.
La unificació de les dues principals entitats municipalistes de Catalunya és un gran repte que assumim amb total responsabilitat i compromís. Pensem certament que aquest és el camí que ha de seguir el municipalisme, unir esforços, anar de la mà, compartir els objectius, perquè, com deia abans, els interessos són compartits.
L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú ha demanat que el saber escoltar del municipalisme serveixi d'exemple pels dos governs.
Sabem molt bé què és escoltar, sabem molt bé què és consensuar, sabem seure i parlar. I això també hi dedicarem esforços. Volem teixir i construir. Volem connectar-nos entre els nostres municipis, a les nostres comarques, a les nostres vegueries, amb el nostre país. Però perquè aquesta cadena no es trenqui, aquests governs que tenim també han de fer el mateix, seure i parlar.
Olga Arnau substitueix l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, a la presidència de la Federació de Municipis de Catalunya.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Junts per Catalunya i Esquerra Republicana es reuniran per pactar una posició independentista comuna en la negociació per investir Pedro Sánchez. Aquesta és la voluntat dels dos partits, que també volen que s'hi afegeixi la CUP. Els independentistes veuen la declaració de Pedralbes com un bon punt de partida per obrir el diàleg. Recordem que aquesta declaració signada el desembre passat reconeix l'existència d'un conflicte polític i defineix espais de conversa per avançar cap a una resposta democràtica. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En una entrevista a la xarxa, el portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Eduard Pujol, també s'ha mostrat obert al diàleg per desbloquejar la situació, però ha demanat començar a treballar ja, fixant data i hora per una reunió.
Oferir diàleg és, escolti'm, tal dia i tal hora. I oferir diàleg és despenjar telèfons. I oferir diàleg és, per Catalunya accepto la figura d'un relator. Ens asseurem a taula amb un relator, perquè recordi, el relator no és cap posició cap a una vara o cap a una altra. El relator és aquell que pren nota, que deixa constància d'unes converses.
De fet, des d'Esquerra Republicana ja es va deixar clar ahir al PSOE que sense garanties de diàleg no donaran suport a la investidura de Sánchez. Tots dos partits independentistes s'han emplaçat per marcar una posició comuna en les negociacions. Els socialistes, en boca de la portaveu del govern en funcions, Isabel Celà, mantenen el seu discurs.
Una apuesta clara por el diálogo dentro de la Constitución y el Estatut. Quien se oponga a los caminos abiertos por la Constitución y el Estatut tendrá que explicar por qué y qué alternativa propone. Lo tenemos claro. Siempre lo hemos dicho, los primeros que deben hablar són los catalanes entre ellos.
Celà ha recordat que el preacord amb Unides Podem es fonamenta en dos punts, que són garantir l'estat del benestar i la convivència a Catalunya.
El sí a la independència se situa en el 41,9%, la dada més baixa des de fa dos anys, segons publica el Centre d'Estudis d'Opinió.
L'enquesta del CEO també revela que el no a la independència puja fins al 48,8%, unes dècimes per sobre dels resultats publicats al mes de juliol. El canvi més significatiu, però, és la davallada del suport al sí, que baixa més de 2 punts respecte al juliol i es situa en la xifra més baixa des de fa 2 anys. L'enquesta està elaborada a partir d'una mostra de 1.500 persones entre el 16 de setembre i el 7 d'octubre, abans, per tant, de la publicació de la sentència del procés i les mobilitzacions posteriors.
La justícia belga veurà el proper 16 de desembre les 3 euroordres contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig.
El jutge ha acceptat la petició de la defensa dels exconsellers en la vista d'aquest divendres a Brussel·les i ha decidit agrupar totes les euroordres. D'aquesta manera, els advocats dels exconsellers presentaran el document de defensa el 25 de novembre i la Fiscalia tindrà temps fins al 5 de desembre per entregar les conclusions. El document final serà el 12 de desembre i la vista oral de Puigdemont, Comín i Puig se celebrarà el 16 de desembre.
I pel que fa a les protestes encara per la sentència del procés i l'actuació policial posterior, aquest cap de setmana els CDRs amenacen amb noves mobilitzacions aquest dissabte, especialment a Barcelona.
Els CDRs criden a mobilitzar-se a les principals estacions de Renfe de la capital catalana, entre elles Sants, Plaça Catalunya, Sagrera o Sant Andreu Arenal. Fins a 9 estacions barcelonines seran el punt de trobada d'una acció sorpresa. El que sí ja s'avança és la crida a portar roba còmoda sense simbologia, aigua i menjar.
L'anunci coincideix amb la sortida en llibertat condicional de 3 dels 19 CDRs encara en presó preventiva per les mobilitzacions post-sentència del procés.
Sí, concretament són en Pau, l'Andrea i en Joan, tots ells empresonats arrel dels aldarulls després de la publicació de la sentència. En canvi, continuen en presó preventiva 2 joves d'origen magrebí. En les darreres hores s'ha fet públic que el govern espanyol preveu l'inici del procés d'expulsió per un jove de Lleida també empresonat per les mobilitzacions post-sentència.
I encara més mobilitzacions. La plataforma Aturem la Llei Aragonès convoca aquest diumenge una manifestació al centre de Barcelona per protestar contra aquesta polèmica llei que obre la porta, segons les entitats, a la privatització de serveis.
Serà a les 12 del migdia davant la seu del Departament d'Economia. La concentració preveu arribar fins a la plaça Sant Jaume. La plataforma Aturem la Llei Aragonès està formada per quasi un centenar d'entitats entre plataformes socials, sindicats i partits polítics com la CUP.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El govern inclourà una rebaixa del 30% de les taxes universitàries als pressupostos per aquest 2020. És la resposta de l'executiu a les demandes dels sindicats universitaris i rectors que, amb tot, alerten que l'anunci no és cap garantia que s'acabi produint efectivament aquesta rebaixa.
L'anunci de rebaixa de taxes arriba en plena represa de les negociacions pels pressupostos entre el govern i els comuns i seria el compliment de la moció que va aprovar el Parlament al febrer en aquest sentit. Fons del Departament d'Economia i Hisenda asseguren que estan en condicions de fer aquest esforç en els comptes que estan elaborant per l'any que ve. Els recursos els gestionarà el Departament d'Empresa i Universitats.
I encara en terreny educatiu, polèmica en un institut de Tarragona després que la plataforma per una escola bilingüe hagi denunciat un estudi sociolingüístic elaborat per la Universitat de Lleida, on es preguntava als alumnes per la seva identificació amb el moviment independentista.
Des de la universitat s'assegura que les dades es tracten de forma anònima. El cert és que aquest estudi està finançat pel Ministeri d'Educació i forma part de la recerca sociolingüística que es du a terme en diverses comunitats autònomes.
UAU, Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Aquest estudi ha aixecat polèmica després que alguns pares d'un institut de Tarragona es queixessin per aquesta qüestió. Una denúncia que s'ha fet seva l'Assemblea per una escola bilingüe que assegura que l'enquesta no és anònima i que els alumnes no es podien negar a participar. Tot i això, des de la UDL asseguren que en el qüestionari es demanen als alumnes que s'identifiquin, però que les dades es tracten de manera anònima, d'acord amb la Llei de Protecció de Dades. Ho explica Estanislau Fons, responsable de comunicació de la UDL.
Tothom qui ha participat a l'enquesta se'l va informar i va donar el seu consentiment, és a dir, va signar d'acord amb que volia participar o estava d'acord en participar en aquesta enquesta. Si algú hagués decidit no participar-hi, doncs no hauria signat el paper i simplement no hauria participat. La font primària de dades, que és l'enquesta, sí que té els noms individuals, però aquests noms desapareixen en el procés d'anàlisi de les dades i en cap cas impossible que surtin vinculats qualsevol persona concreta amb qualsevol resultat.
L'Assemblea per una Escola Bilingüe ha anunciat que presentarà una denúncia per aquests fets davant la Inspecció Educativa i el Defensor del Poble.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El nou centre d'urgències d'atenció primària de Badalona donarà servei a més de 300.000 persones i entrarà en funcionament a partir de dilluns vinent. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha estat l'encarregada d'inaugurar-lo en un acte institucional que també ha comptat amb la presència de l'alcalde badaloní, Àlex Pastor, i els representants de tots els grups municipals. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. El CUAP, ubicat a l'actual cap de doctor Robert al carrer de Juli Garreta, garantirà la demanda d'atenció continuada i urgent fora de l'horari habitual del CAP a més de 300.000 residents a Badalona, Sant Adrià i al Baix Maresme. Una actuació que també afavorirà descongestionar les urgències, tant a l'Hospital Municipal com als germans Trias i Pujol, amb qui treballaran conjuntament per oferir una millor assistència als pacients. Així ho destaca la consellera de Salut, Alba Vergés.
Amb la implicació gran de l'Hospital Municipal de Can Ruti, amb la primària i amb el SEM també, crec que és un dispositiu essencial pel territori que ens donarà molta resolució a la gent. És posar la persona al centre, atendre-la en el dispositiu adequat, resoldre-li sobretot els problemes de salut.
En el nou CUAP hi treballaran 24 professionals, 13 metges i 11 infermers, a banda del personal administratiu i d'altres perfils tècnics.
Girona i Tarragona són les demarcacions amb més perill de contraure càncer de Catalunya. Ho diu un estudi impulsat per la Fundació per la Investigació i Prevenció del Càncer, que ha analitzat dades des de fa 13 anys. Aquest estudi conclou que els habitants de les zones urbanes són els que tenen més probabilitats de contraure la malaltia abans que els de les zones rurals. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
L'estudi destaca que entre les 13 províncies cobertes per registres de càncer a l'estat espanyol, la incidència a Tarragona és la tercera més gran, amb 274 càncers per 100.000 habitants i any, només per darrere d'Euskadi i Girona. A la demarcació, la incidència va augmentar entre el primer quinquenni i el penúltim, mentre que el darrer es va estabilitzar. Les taxes més altes a la província es troben al Baix Camp i al Tarragonès, mentre que la més baixa a la Terra Alta. És a dir, els habitants de les zones urbanes tenen més probabilitats de patir càncer que el de les àrees rurals. La Fundació per a la Investigació i Prevenció del Càncer, coneguda com FUNCA, ha indicat que el risc de patir càncer es deu a múltiples factors, per on ha destacat la incidència de la contaminació ambiental, tot i que aquest risc s'ha atribuït més a la contaminació del transport que no pas per la indústria.
I a Terrassa neix una plataforma per defensar aquelles persones i famílies afectades per la pobresa energètica. Ja fa un parell de mesos que el col·lectiu està ajudant i assessorant una trentena de famílies que no poden fer front a la factura elèctrica. Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
El col·lectiu denuncia que les famílies sense papers a l'habitatge no aconsegueixen els comptadors d'Endesa ni el certificat de vulnerabilitat de l'Ajuntament. També reclamen davant l'oficina de la companyia la condonació del deute per impagaments acumulats. Escoltem a la portaveu de Justícia Energètica, Valeria Santiago.
La carta que envió Endesa a los ayuntamientos diciendo que si no pagaban el 50% de la deuda de las familias vulnerables iban a cortar la luz, cosa que han hecho aquí en Terrassa.
El col·lectiu denuncia Endesa per negar-se a negociar i no respectar ni els acords ni la llei en contra de la pobresa energètica. Escoltem ara l'advocat d'Espai Humana, Joan Tamayo.
Demanem que hi hagi algun acord entre Ajuntament, Endesa definitiu, que tregui l'angoixa a multitud de famílies, perquè ara s'han unit famílies, però sabem que n'hi ha moltes més.
El col·lectiu per a la justícia energètica de Terrassa assessora els afectats cada dimecres al matí al casal cívic de Can Aurell.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a les Terres de l'Ebre, on la plataforma de la Sénia reclama que es concreti com es portarà a terme el desmantellament de la plataforma Castor. Volen saber, sobretot, si també inclourà l'estructura terrestre. Alcanar Ràdio, Míriam Gavaldà.
Des de la plataforma en defensa de les Terres del Sénia, Cristina Reverter assegura que el document no queda clar si el desmantellament afecta també a la planta terrestre. Per això demana concreció.
Què mos concrete? El pla de desmantellament de les instal·lacions terrestres. Perquè, clar, el que no pot ser és, de la via del tren, només llevar l'estació que mos fa gràcia. Llavors, el que no té sentit és fer un anunci d'aquestes característiques sense especificar també què passa en les instal·lacions de terra. Ens posarem en contacte amb diferents forces parlamentàries del Congrés dels Diputats i demanarem també que es concrete realment aquesta resolució i què passa en la plataforma terrestre.
Reverte també ha indicat que el procés de desmantellament porta associat un nou estudi d'impacte ambiental. També ha recordat que la vida útil dels taps dels pous està propera a completar-se. Per tant, la hibernació, assegura, no té sentit. Pel que fa a les indemnitzacions dels més de 180 propietaris afectats per les expropiacions de les instal·lacions terrestres, Reverte ha remarcat que ho seguiran de ben a prop.
I al Ripollès en marxa les obres del túnel de Terradelles a l'entrada sud de Ripoll. Aquestes han de servir per reparar i reforçar l'estructura que va patir un despreniment per Tots Sants i ha acabat provocant el tancament d'un carril en sentit nord. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Ara l'empresa concessionària de la carretera, Tedinsa, ha informat que s'hi estan realitzant una sèrie d'engoratges i també s'està fent un projectat del formigó. Segons l'empresa, a mitjans o finals de la setmana vinent, aquest procés hauria d'estar del tot acabat i, per tant, es podrà obrir del tot la via. Des del despreniment que hi va haver a l'interior del túnel per Tots Sants, ha estat tancat un carril en sentit nord. El Departament de Territori i Sostenibilitat va afirmar que es garantirà que durant les obres es mantingui un dels dos carrils obert, tot i que en alguna tasca puntual pot ser que s'hagi de desviar per vies alternatives. El dia del despreniment ja es va haver de tallar el túnel i els cotxes es van desviar per la N152A, un fet que va provocar retencions de gairebé 8 quilòmetres. Segons Cedinsa, les obres de consolidació han de garantir que no es produeixin més despreniments al darrer túnel que hi ha abans d'arribar a Ripoll.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Rosalía triomfa a la gala dels Grammy Llatins a Las Vegas, als Estats Units. El segon disc de la cantant de Sant Esteve de Sesrovires, El mal querer, s'ha endut 5 dels 7 guardons a què aspirava, entre ells el de millor àlbum de l'any i el de millor cançó urbana per Con Altura. El tema que ara sentim.
Els altres 3 Grammys han estat com a millor àlbum vocal de pop contemporani, millor disseny d'empaquetatge i millor enginyeria d'enregistrament. Rosalía, però, no s'ha endut el gramòfon en les categories de millor cançó de pop ni de millor enregistrament de l'any que han anat a parar Alejandro Sanz.
I una quarantena de produccions participaran en la nova edició del REC, el Festival Internacional de Cinema de Tarragona, que es farà del 3 al 8 de desembre. El certamen es caracteritza per presentar òperes primes i moltes d'elles estrenes a nivell català i estatal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Fran Richard.
Destacant llargmetratges com Cuerdas, la primera pel·lícula del director tarragoní José Luis Montesinos o la debutant Canción sin nombre, que relata una història real al Perú dels anys 80. També hi haurà una desena d'òperes primes nacionals i internacionals que encara no han estat estrenades al cinema i 4 pel·lícules candidates als Òscar. Escoltem el seu director artístic, Javier García Puerto.
Com diu una mica el lema d'enguany, vam tornar a emergir i ho hem fet amb una programació que crec que destaca fins i tot per sobre d'altres anys.
Una de les polèmiques entorn al REC d'enguany, segons informa el mitjà Porta Enrere, ha estat la negativa de CaixaForum de projectar la pel·lícula És a l'aire com a promoció paral·lela abans del festival. Aquest documental dona veu a diverses personalitats sobre la contaminació a Tarragona i, malgrat aquest veto, el primer en la història del festival, l'obra de Christopher Sion i Santi Suárez es podrà veure dins de la setmana del REC.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui l'Hockey Lliga estrena derbi usonenc entre el Taradell i el Vic,
que disputa per primer cop la màxima categoria. És també un duel de necessitat, ja que els taradellencs són penúltims i els biguetans tercers per la cua. De fet, tots dos empaten a punt, ja que en les 8 jornades disputades només han guanyat un partit i n'han empatat un altre. El partit començarà a 9:15 al Pujoló. Escoltem el jugador del Taradell, Albert Benito, parlant de la necessitat de guanyar avui.
Sí que serà un cop sobre la taula si guanyem aquest partit, perquè ens anem d'un rival directe, però per nosaltres cada partit és important sumar i aquest serà especial i sobretot donarem tot per intentar portar-nos aquests 3 punts.
També avui a la Nacional Catalana Femenina jugarà el Voltregà Malgrat a 9:15.
En handbol, el CAC 7 Granollers viatja avui a Bielorússia per fer història.
L'equip bellesà jugarà demà a les 12 del migdia el partit de tornada de la tercera ronda prèvia de la Challenge Cup davant el Minsk. En l'anada del passat cap de Robert Cuesta van imposar-se de 5 gols que miraran de defensar per colar-se als setzents de final, ronda en què mai cap equip català femení ha estat present.
Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
L'expedició del CAC 7 Balomano Granollers ha sortit ben d'hora aquest matí en direcció Minsk. Les jugadores de Robert Cuesta faran primer escala a Alemanya i després volaran fins a Bielorússia per jugar demà la tornada de la tercera ronda prèvia de la Challenge Cup, repte majúscul pel conjunt català, que no es vol adormir i no es vol confiar davant d'un equip que a la segona meitat del partit d'anada va mostrar molta capacitat per remuntar i, de fet, va retallar 5 gols de distància en pocs minuts, exactament el coixí que tenen ara mateix les granollerines. La pivot del Granollers, Kaba Gassama, diu que s'esperen que el Minsk surti amb tota la carn a la graella.
Nosaltres intentarem començar com diumenge, però jo sé segurament que elles intentaran sortir com la segona part amb 7 jugadores a pista en atac i la seva defensa molt dura, amb molt de contacte, i intentar que no puguem fer gols.
El partit demà a les 2, hora local, a les 12 del migdia, hora catalana, en un Esport Palace de Minsk que pot ser l'escenari d'una gesta històrica, la classificació pels setzents de final d'un equip català, en aquest cas el CAC 7 Balomano Granollers.
En vòlei, el Sant Pere i Sant Pau rep el Barça en un duel d'equips intractables.
El vòlei Sant Pere i Sant Pau, amb 18 punts i cap 7 en contra en 6 jornades, rep el Barça, que ha quallat els mateixos registres. Qui guanyi serà el líder en solitari de la Superliga Masculina 2. Amb dos conjunts han guanyat els 6 partits de Lliga disputats i tots els resultats han estat de 3-0. Cap dels dos equips, ni els cooperativistes ni els culers, han encaixat cap 7 en contra. El duel es jugarà demà a les 8 del vespre a Tarragona.
En futbol, el Nàstic destituirà l'entrenador Xavi Bartolo si no guanya Sabadell.
El partit de diumenge a la Nova Creu Alta dictarà sentència. Tot el que no sigui una victòria del Nàstic suposarà la destitució del tècnic Xavi Bartolo. El Nàstic de Tarragona ha guanyat només un dels últims 8 partits jugats i ja acumula 3 jornades en zona de descens directe. El Sabadell és un dels ferms candidats a l'ascens i no ho posarà fàcil. El partit, que podria ser l'últim de Bartolo com a tècnic del Nàstic, es jugarà diumenge a les 5 de la tarda. En una categoria, la segona B, en què el Lleida ha deixat de ser líder en benefici del Castelló, ja que la federació li ha donat la raó a l'impugnació per alineació indeguda del Villarreal B i li ha atorgat els 3 punts que el situen 2 per sobre dels lleidatans.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversari, milionària, sants del fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
El 17 de novembre, la Banda Municipal de Barcelona oferirà a l'Auditori un programa espectacular que inclourà, entre altres, una obra de Joaquín Rodrigo i una altra del nord-americà Schuller.
Però el plat fort serà Soulful Stones del valencià José Sunyer, que requereix dues bandes completes. Per interpretar aquesta partitura colossal, inspirada en diferents obres de Gaudí, disposarà de la participació de la Banda de l'Esmoc.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Tortosa és una ciutat amb un patrimoni arquitectònic envejable.
La capital del Baix Ebre compta amb un dels recintes emmurallats més importants del país, 6 quilòmetres i mig de perímetre, i un dels nuclis antics més grans de Catalunya, el qual, a més, està declarat d'interès nacional. Per reivindicar, difondre i protegir aquest llegat històric, l'any 1995 es va crear l'entitat Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa, entitat sense ànim de lucre que organitza diverses activitats al llarg de l'any. La diada més important, però, és la que celebraran el pròxim dissabte 23 de novembre. La 24a Diada d'Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa arrencarà a les 11 del matí davant la màquina del carrilet que es troba ubicada al Parc Municipal Teodor González. Aquest serà el punt d'inici d'una ruta guiada amb explicacions històriques i urbanístiques a través del que han anomenat la Tortosa Postmuralles. El recorregut finalitzarà al refugi antiaeri número 4 de la Guerra Civil. Dissabte 23 de novembre, 24a Diada d'Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa. Informació i inscripcions a amicsdelscastells.blogspot.com.
La xarxa de comunicació local.